10 i 8 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons Matins en xarxes. Continuem amb aquest programa parlant, com cada dilluns, d'esports, com no podia ser d'una altra manera. Ja ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Bernils, en Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Félez, molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
Raúl Argales, molt bon dia.
Bon dia.
I avui, Miquel Molina, molt bon dia.
Molt bon dia, ja era hora.
Feia dies que no et sentíem, eh?
Sí, sí.
Tenien ganes de sentir la teva veu, noi.
I vosaltres.
Avui tenim bastants temes per parlar. En primer lloc, comencem parlant del partit del Barça contra el Betis, el Benito Villamarín. Va guanyar el Barça per un gol a 4. Un partit que va acabar de forma molt còmoda pel Barça, tot i que el Sevilla, almenys el que jo vaig veure, va jugar el Sevilla. El Betis va jugar molt bé. Jo trobo que va jugar, sobretot la primera part, va jugar bé.
La primera part i la primera mitja hora va jugar molt bé el Betis, vull dir... que jo anava sentint comentaris de les ràdios i així, que criticaven el Barça de que estava jugant malament i així, però és que el Betis també estava jugant.
Clar.
Estava al camp, està molt apurat, està molt necessitat. Jo crec que el Betis no té un equip per estar com està, per estar a la cua del tot, no el té, té un equip bastant millor, i va pressionar molt el Barça, molt amunt, i era difícil jugar. I jo crec que el Barça se'n va sortir amb nota alta.
Curiós, no? El Betis, com altres equips que plantegen un futbol potser més vistós, que estiguin a la cua de classificació, com el Rayo, com el Celta.
Com el Celta.
No?
Sí, sí,
sembla que no està funcionant gaire aquesta fórmula.
És una llàstima, potser el Madrid té raó.
També és veritat que el Betis li està passant factura totes les baixes que té.
Moltes baixes. L'Europa League també.
Sí, exacte.
No és un equip per estar com està, la veritat. No és un equip, no tenen ni plantilla ni juguen per estar colistes.
Yeah.
No ho és, però mira, allà estan.
De fet, l'apunt més negatiu del partit d'ahir és que Leo Messi es va lesionar quan portaven 15 minuts de partit. Sembla que és una lesió muscular, sí, els escotibials.
Bíceps.
Bíceps femoral.
És la mateixa, és la mateixa de les altres dues.
No podem quedar l'altra cama.
No, és l'esquerra, és l'esquerra, i llavors diguéssim, el que passa que només que se'n dona contra miqueta, i a més amb l'any que estem famós, doncs, de Mundial i tot això, doncs, ens hi va optar per plegar, evidentment, sí.
Que jo crec, ara que diu va optar per plegar, jo crec que també aquí deu haver un component de mental, de cap.
Psicològic, 100%, sí, un altre cop.
No dic que no tingui la lesió, que no tingui la molèstia, però que segur que en una altra situació potser hauria continuat,
i hauria aguantat.
I hauria superat la molèstia.
Tenint en compte que l'entrada va ser duríssima, eh?
Sí.
L'entrada va ser duríssima, eh? I el Betis, dintre del que va jugar molt bé, com esteu dient, i estic d'acord que va jugar bastant bé i no mereix estar on està, va rascar moltíssim, perquè el que no pot ser és que cada 3 o 4 faltes seguides no acabin amb targeta, almenys una. I això és el que el tema arbitral, com sí, sempre...
Això és un problema dels àrbits.
Això és un problema arbitral, sí.
I què? Tu què dius?
Que són molt
a veure... Bé, però no ens hem de fixar com piten allà, a l'elit. Això és molt diferent
totalment,
del que trobem. Però sí que és veritat que, a veure, per parar el Barça ho fas amb jugant al 220%, i amb intensitat i també amb joc dur, perquè no dir-ho, però a l'hora de saber portar el partit a l'àrbit, potser a l'hora de treure targetes, és normal, el Barça té que demanar-les. O sigui, el Barça l'està emparant amb faltes, sobretot un tal Neymar, que no sé qui és, però sí. Només deixen de parlar que es tira, però jo crec que rep moltes faltes.
L'estan cosint a faltes.
Moltíssimes, i crec que una manera seria de, ja per protegir els jugadors, en aquest moment, treure targetes. Respecte al Messi de... es va cuidar en salut, això em recorda farà una temporada 2 que va haver-hi moltes lesions de bíceps al Camp Barça i ja tenien que, com l'ordre que qualsevol molèstia allà darrere, doncs que aixequessin el braç pel canvi,
sí,
i aquest també s'ha de fer bé en aquest sentit.
No, i a veure, i estan com està l'equip, per moltes les... perquè, clar, és que estem parlant i és tan contradictori tot amb el Barça, perquè s'està parlant, se l'està criticant molt, i mira com estan de resultats.
Sí, és que...
hem ampliat l'avantatge.
Amb la situació, sí, amb la situació que està l'equip, que està bé, que està enratxat, i tot això, les precaucions no són dolentes.
No.
Quan veus que prescindeixes de Messi i l'equip funciona, prescindeixes d'Alexis i l'equip funciona, prescindeixes de Xavi, d'Iniesta, partits, i l'equip funciona, no està malament fer aquestes rotacions de dir, vale, tu estàs tocat, doncs descansa, dintre de dos partits ja estaràs millor i podrem treure més profit.
I també per veure que així l'entrenador s'està imposant en aquest sentit.
Exacte. A mi no em semblen malament aquests canvis.
Sí, mana ell, mana ell, està claríssim això.
Home, ja està bé, és la seva
feina. Bueno, però no es viene a la circumstància.
El final és de sempre, amb el futbol.
La resta del partit, mira, una anècdota. Ahir estava mirant el partit i en aquell moment els amics estaven criticant Pedro per tot arreu. I fa un golaç.
Bueno,
fa un golaç i falla una també,
sí,
molt,
sí, sí,
molt clara, que m'encanta picar.
Considero que després d'aquesta inactivitat de partit sense jugar i tal, i com estava en baixa forma, ahir el Pedro no va fer res, solament el gol va fer. Però bueno, entra en rodatge, que és el que es tracta d'entrar en rodatge. Considero que durant el partit no va fer res, més que jugar el gol i prou bé.
No, bueno, i el Cesc que va fer a part de dos gols, que està molt bé dos gols, també, però sí, sí, a part dels dos gols,
sí, sí, tampoc no carburo més jugant,
eh?
És entrar en rodatge per tenir un equip com el d'ahir, que va sortir l'equip de suplents, Song i tots aquests a jugar, i en aquest cas pues, van guanyar el partit tranquil·lament.
Mira, el Barça aquí fantàstic. S'estan fent debats sobre criticant el joc, que estan perdent l'estil, que no sé què, que no sé quantos. A mi em sembla molt bé. Però a veure, l'estil del Barça en tenia un fa uns anys amb un senyor que es deia Guardiola, que va voler marxar, que recordem, mai vol voler fer un contracte llarg amb el Barça, amb el Bayern ha firmat 3 anys, mai renunciaria al joc de tiqui-taca i amb el Bayern hi ha renunciat molt, perquè el Bayern juga més directe del que jugava amb el Barça, vull dir que té aquest senyor, no li trec mèrits, que no se'm malinterpreti, que és el número 1 de moment. Però fa 3 anys aquest senyor ja va marxar, ja ha marxat, està fora, oblidem-se d'ell. Ara, voler fer exactament el mateix que feia ell amb un equip, amb el mateix equip, sí, la mateixa base, però amb un Xavi amb 30 i pico d'anys, amb un Iniesta amb 30 i pico d'anys, amb un Puyol que el pobre ja tindria que començar a plantejar-se el seu futur com a futbolista, sense treure-li mèrits, que no vull que se'm malinterpreti que m'estic ara carregant jugadors i així, sinó que els jugadors no són els mateixos de fa 3 anys, no són els mateixos.
Les condicions no són les mateixes.
Les seves condicions físiques no són les mateixes. Jugar de la mateixa forma requereix estar en el mateix estat de forma que estaven, i ara no estan. I s'ha d'introduir variants, i el senyor Martino té el gran mèrit, per mi, de que està introduint aquestes variants, que agraden més que agraden menys. Però, a veure, analitzem que el Barça jo crec que està en una situació d'impàs, que es diu, de que té que fer una transformació, que té que haver un relleu ja. Té una bona base, però es té que anar rellevant unes peces que són molt importants. I estem en aquesta transició. Amb les transicions normalment les coses no van bé, i en canvi aquí s'està fent una transició, s'està criticant molt, però les coses a nivell de resultats van molt bé, van millor que mai. Ostres, pues, no ho critiquem tant, no ho matem,
però...
És que al final el senyor Martino acabarà la temporada, ens fotrà una botifarra i marxarà, i amb tota la raó del món, perquè deu estar fins als nassos. Deixem fer aquesta transició tranquil·la, perquè estem en un moment de transició al Barça,
sí,
no s'ha dit, però no es diu, però jo ho veig així. Jo ho veig, que està en un moment que té que fer una transició. Si la transició la fas amb bons resultats, collonut.
Perfecte.
Hem fet referència al joc del Betis, i entrem al debat aquest una miqueta. Creieu realment que s'està parlant d'una victòria còmoda del Barça? Tan còmoda va ser? No, jo vaig veure el partit i vaig veure un partit molt descontrolat per part del Barça. Crec que el premi va ser abusat. O sigui, el resultat és molt avoltat per el que realment vam veure el terreny de joc.
És el que vinc jo. El premi va ser que té uns jugadors de molta qualitat,
sí,
que resolen un partit, està la cosa bé. Perquè no dic que el Barça estigui bé, que estigui fent un gran joc, no l'està fent, però no els matem. No els matem.
Si el Betis hagués pogut fer 2 o 3 gols, posa-li també al Barça 2 o 3 més gols, perquè van tindre oportunitats clares també, com el Pedro, el Neymar de cap, que en vez de creuar-la a l'altra pala va fotre les mans.
I
que el Barça té la facilitat, com diu Jesús, de que té uns grans jugadors que en un moment donat del partit poden resoldre el partit. I per tant, no és que fos una victòria fàcil ni còmoda, és lluitada i treballada dintre el camp, perquè això sí corren.
La primera part
però,
va ser treballada.
Però, diguéssim, facilita que té uns grans jugadors que resolven el partit.
Igualment la sensació és que el Barça, aquest Barça, que com dieu, a nivell individual i efectivitat no li treu ningú, això és indiscutible. Contra el Madrid no va fer gran cosa, però és que Madrid va menys, per això va guanyar. Contra el Milan, des del meu punt de vista, el mateix contra el Betis ahir, doncs crec que va quedar clar. El dia que el Barça rebi o hagi de visitar el Bayern de Múnich, per exemple...
Ja es veurà.
Ja
s'ha de canviar de mentalitat, poder, però, ja es veurà.
Igual aquell dia
jo desitjo,
fa un gran joc.
Jo desitjo un partit amb el Bayern Múnich també.
Tu avui tens vol al Bayern
Múnich? Sí, perquè tinc una miqueta de revenja. No vull parlar, com ha dit el Jesús, del senyor aquell que ha marxat, però que ha sigut els millors anys del Barça,
però
ha marxat i punto. Però que la manera que ha marxat això no li dono gens.
La revenja és un plat que s'ha deixat fred, i encara està molt calent la cosa.
Cal tenir aquests aires de revenja, pregunto.
No, m'ha molestat molt la manera que... O sigui, a veure, hi ha molta gent que es deixa enredar, gent que llegeix i prou i el que li diuen, doncs s'ho creuen, no? A mi em sap greu és que les coses que va dir, que és mentira tot. Per exemple, va dir, estaré un any sabàtic i els 3 mesos estava estudiant alemany. Vull dir, això és mentira. Per tant, vull dir, no lliguen les coses, i moltes més coses que va dir i va fer, no? Vull dir que digui que és cruifista ell, que digui, si no passa res, va ser cruifista, coi? Cruif és un dels millors jugadors, jo sóc anti-Cruif, però vull dir, és un dels millors jugadors de la història del Barça, i s'ha de reconèixer com el gran jugador que ha sigut, i punto, i s'ha acabat, i ja està, història passada, però això va fer aquestes tonteries que fan. Tots tenen la culpa, expresidents, exjugadors, tots tenen la culpa miqueta, que anteposem coses que no hi ha raó del set. I parlo per lo de soci d'honor, o sigui, president d'honor del Cruyff, eh?
Anem a altres temes. Anem a Cornellà. Ahir no va ser una jornada agradable pels pericurs.
Passem ràpid per Cornellà.
Calma. 1-3 va perdre l'Espanyol contra el Sevilla. Eren dos equips que necessitaven guanyar i es van endur el gat a l'aigua els de Sevilla.
Sí, senyor.
Què tal el partit? Com el vas veure, Raül?
Mira, vaig veure al principi un Espanyol total, en diners generals tot el partit el vaig veure perdut, però sobretot que va sortir el darrer del joc totalment out, no sabia ben bé on estava col·locat, el Sevilla va fer la feina ràpid i amb els dos gols bastant matiners, doncs diguéssim que ja ho tenia una mica coll avall. L'Espanyol en aquell moment va intentar posicionar-se una miqueta millor, semblava que entrés una mica per dir, però no dona'm aquella sensació de solidesa que amb la que va començar la Lliga. Va marcar, semblava que allò sí que podia enxufar els jugadors i sortir la segona meitat amb més ganes, però res d'això, la segona meitat també va ser un drama, estaven com perduts, no es veia l'Espanyol que molta gent, fins i tot els propis jugadors, diuen que s'ha d'intentar recuperar l'Espanyol aquest de les primeres jornades. Jo confio que tard o d'hora tornarem un altre cop a encaminar la Lliga, el joc que nosaltres plantejàvem, o si més no l'estil de joc més, amb més intensitat i donant-ho tot als partits. Jo que vaig veure en Espanyol pues, molt perdut i que no va saber controlar en cap moment el Sevilla, fins i tot el Sevilla quan va baixar una mica els braços que ja tenia el partit coll avall, mira, es va trobar també amb un tercer gol que ja ho acaba de rematar i aquí sí que ja fora, es va acabar totalment el partit.
Et preocupa el futur de l'Espanyol a curt termini?
És curiós perquè jo sempre sóc un dels més pessimistes.
Exacte.
I no estic tan preocupat com podria estar l'any passat. Crec que la Guerra sabrà encaminar això. També hem d'analitzar que aquesta lliga, o sigui, si haguéssim guanyat ens col·locàvem setens, i ara estem a 3 punts del descens si no vaig errat. És el que comentàvem i hem comentat moltes tertúlies aquí, que està molt apretat.
Tot. Aneu dotzens ara.
Estem dotzens, imagina't, que saltaves de la onzena en posició, crec que estàvem al començar la jornada fins la setena, i ara estem a boca del descens, però és que hi ha molts equips que estan allà, i evidentment hi ha una necessitat extrema de puntuar, i hi ha molts equips podríem dir amb major qualitat o a priori que han de ser millors, que han d'estar per sobre nostra, que venen de sota i evidentment venen amb ganes de mossegar, com és el cas del Sevilla, com és el cas també del Màlaga, però clar, tampoc pots descartar altres equips que també estan fent bé la feina, com és l'Elx o el Granada, que estan complint amb els seus objectius. Serà complicada aquesta lliga, jo crec que serà molt, 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 molt apretada, però això és el que veiem també, que Celta, Rayo, Betis, equips que plantegen un futbol vistós i agradable a l'espectador, estan allà baix. Bé, no sé, ja ho veurem. Jo crec que sí, que per l'estil de joc de l'Espanyol d'aquest any, crec que es podran caminar i que sí, que podrem tornar a una altra capa.
I que donarà gràcies al començament de Lliga. Que va
sí, 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 totalment.
Que era
totalment.
El que dèiem quan començava la Lliga, que els punts aquests que estava traient ara eren els punts que podien acabar-lo
sí.
salvant.
Sí, sí. També és veritat que hem passat ara per un sot una mica gros, però que han vingut partits difícils. Han vingut el Barça, ha tocat el Sevilla, vulguis o no, el Sevilla, per molt que estigui a hores baixes, clar, és un equip complicat. Sempre et pot fer mal, s'ha de vigilar amb tots aquests equips. Bé, ara ve ha tocat al camp del Rayo, vindran altra cop els equips aquí, si més, no va dir més modestos, però no, més potser al nivell d'Espanyol que s'han de treure aquests partits, i no s'ha de deixar escapar victòries o punts com va ser com el cas de l'Elx o a casa contra el Getafe. Això són errors greus que s'han pagat.
Sí, resulta una mica estrany que ho vegis que estaven com perduts, com alts, que has utilitzat la paraula, a casa.
Sí, sí. O sigui... sí, a mi em va sorprendre molt. Vull dir, és a dir, i la sensació d'agrada és això, que els veies que no, estava una mica reconeixible l'equip, perquè esperaves, deies, venen jugant a casa amb el suport de l'equip, amb... crec que va haver-hi 21.850 espectadors, t'ho estic dient de memòria, però...
Vinga!
per dir-ho de
vista,
memòria,
vista.
És
exacte, avui...
Ojo!
si ho pots mirar...
Ho he mirat. Sí, tu ves bé.
I la sensació que es palpava al camp era això, que estava l'equip una mica despistat totalment i que l'agradaria, intentava al principi animar, després ja quan va veure que no hi havia res a fer, doncs...
Cosa clavada, eh?
Yeah, yeah.
21.853.
Ui, quasi ui, per 3.
No t'has comptat tu i es quedava
clar.
Exacte,
sí, sí.
Ah, jo crec que...
Bona ull, eh?
Sí, sí. Jo crec que a partir d'aquest Espanyol va agafar el coixí al principi de temporada i ara està pagant. El Sevilla és un equip molt incòmodo. No em va estranyar que guanyés perquè, a més de la necessitat de punts, vull dir, és un equip incòmodo a tots els camps, sigui el de dalt de tot que sigui el colista, no? I després recordem que cada setmana aquí estem dient el mateix. Les bufetades que hi ha entre tots els equips de baix, eh? Sí, tothom està intentant salvar la pell, eh? És l'any que veig que hi ha més competència a la part de baix, eh?
No, és clar, veurem més canvis a la part de baix. Crec que setmana a setmana veurem canvis.
Sí, sí. És que tenim el Betis 20è en aquesta classificació i el Sevilla, que va 11è, porta 16 punts.
Sí, sí,
per tant, més de la meitat de la taula està en aquest risc de poder entrar a la zona de descens.
Sí, sí.
Per tant,
qui està ara en descens?
Ara Rayo amb 12 punts, Osasuna amb 10 i Betis amb 9. El Betis que, vaja, que ja més li va tocar el que li va tocar, per tant, ho tenen difícil. Anem a altres partits. L'Atlético de Madrid contra el Villarreal va ser un tros de partit al Madrigal.
Que li va costar, l'Atlético.
Li va costar.
Li va costar aguantar
el resultat. El lògic hauria sigut que hagués perdut i,
sí, sí.
I bé.
Sí, 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 sí.
Que hagués perdut bé perquè el Villarreal va estar força bé.
I tant.
Sí, sí. Força bé. Però és que el Villarreal, a veure, també és un... Jo és un equip que li tinc certa admiració, reconec, ho he dit em sembla més d'una vegada, perquè és un equip que fitxa jugadors desconeguts, però que després li donen un resultat fabulós i després ven molt bé.
És un equip molt seriós i molt ben construït.
I insisteixo, hi ha un personatge allà que és un vicepresident que es diu senyor Llaneza, que jo crec que és l'únic directiu de futbol, perdó, Fes, que sap de futbol.
Sí, crec que sí. No, estic d'acord.
Jo crec que és l'únic directiu de futbol espanyol que sap de futbol.
Deixa'm dir-te
el favor d'ell. Que estic segur que li parles d'un jugador de la penya blaugrana de Sant Cugat.
Exacte.
Que destaca i el coneix.
És el que anava a dir. És un senyor que perd el temps, si se li pot dir així.
Sí, sí.
Venim, per exemple, al camp de la penya blaugrana, com ha dit el
Gil. Sí, 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 sí.
És veritat, això.
Oh, perd el temps.
No. És una persona que és un apassionat de futbol, que li agrada.
Sí, sí, sí.
Vull dir que podia sentar-se perfectament si volgués a una banqueta, que no ho faria pitjor que...
I tant, que sí.
Doncs aquí estan els resultats.
Sí, sí.
Aquí és un cas de que està fitxant el club. Està fitxant el de Jotos, però que li segueixen el que diu ell, va a missa. Se'l creuen, però ja fa anys. I els resultats allà estan.
Sí, tant.
És un senyor que està fitxant... Saps, que ha fitxat jugadors que han vingut aquí, que ningú coneixia, o desahuciats o així, i que han funcionat.
I fitxa l'entrenador, també.
I fitxa l'entrenador, ell.
Això és més important, encara.
Vull dir que... Sí, sí. I els resultats allà estan, i el Villarreal és un equip que tornarà, va tindre la baixada aquella, que va baixar de categoria.
De rebot, va baixar de rebot.
Va baixar, però és un equip que estarà per dalt un altre cop.
Al Bernabéu va haver-hi una llau de gols. 5 gols a 1, Real Madrid 5, Real Sociedad 1, van marcar 3 gols a Cristiano Ronaldo, un Benzema, un altre Khedira, i per part dels bascos va marcar Griezmann.
No falla Griezmann.
No
falla amb la seva cita amb el gol. I el Madrid una mica amb aquesta efectivitat, que encara sembla que no juga res, però fa 5 gols.
Bueno, va jugar aquest partit, la veritat, sí. Va jugar. Jo crec que si la Real no va fer més, va ser també perquè no li van deixar, perquè la Real també té un equip més potent que per de Jones. Va baixar els braços molt aviat, es va enfonsar, no van tindre cap esperit de reacció, i el Madrid va jugar. Ara, de que el Madrid va jugar, a veure els comentaris que es fan ja des de Madrid, de que sembla que sigui el millor equip del món per un partit, perquè fins ara l'han xiulat, vull dir, tampoc.
Només miren el resultat i punt,
tampoc.
No veuen el que hi ha dintre del partit.
Tampoc, i un partit, i que van jugar bé, no?
Sí,
van jugar bé, van jugar bé aquest partit. Però a veure, és un partit, en porten 13 o 12, que els han xiulat, a casa,
sí, sí, sí.
Que els han xiulat a cada partit. I ahir, és que, a mi és que surt això... les mateixes persones que diuen una cosa la setmana següent diuen l'altra.
Sí,
estan donant-li pals al Benzema a base de bé. I ahir senties els comentaris del que el Benzema és que és el mejor delantero del mundo, no sé què, no sé quant. La mateixa persona que la setmana anterior estava dient que era un desastre, que el Madrid el tindria que haver tret de sobre i que l'Higuaín és el que tindria que estar allà.
L'Higuaín, de fet, fa relativament poc va fer unes declaracions que deia que el Madrid constantment tenia que demostrar una cosa que hi havia demostrat.
Sí.
I està una mica de la situació amb el Benzema. Té que estar demostrant una cosa que l'any passat ja porta temps demostrant el Benzema. I això és una pressió pel jugador psicològica que afecta i que home, pot passar.
Els golejadors de tots els equips són rautxes, o sigui, tenen 10 partits que fan molts gols i s'estan 5 partits sense marcar, com està passat a Messi, com li ha passat al Cristiano Ronaldo, i com els hi passa a tots.
Home, quan li passa a la Reial, en aquest cas amb el Vela.
Exacte.
Sí, està el Griezmann marcant tots els gols.
És que tots.
No estan tots els de la premsa esportiva i Vela no marca, Vela no marca. Estem al mateix.
A veure, un partit, dos partits, tres partits no poden definir un jugador, ni per bé ni per malament. Ni per bé ni per malament, es té que mirar una trajectòria. Benzema és un davanter de primera línia.
I que jove.
I jove.
Sí. Hi ha dos noms que m'agradaria comentar d'aquest partit del Real Madrid contra la Real Societat. Dos canvis, de fet, que es van fer. El 1269 va sortir Xavi Alonso i va entrar al camp Illa Ramendi. I el 76 va sortir Khedira i va entrar al camp Isco. I és que Isco portava ja 5 jornades sense jugar ni de titular ni de suplent amb el primer equip del Madrid, un noi que arribava com a estrella, com a gran esperança blanca,
i que jo crec que ho és, però bueno.
sí, però Ancelotti de moment no sembla que no
ho compta amb ell, no compta amb ell, i jo penso que qui s'equivoquen, millor, si s'equivoquen, però penso que és un jugador per jugar, per això es va fitxar, a Madrid té que anar buscant sempre els millors jugadors, no? Però bueno, prefereixen el Xavi Alonso i algun més acompanyants com el que diria tots aquests, però tenint en compte que si Xavi Alonso no renova, l'any que ve els hi farà falta l'Isco aquest, claríssimament,
Vols dir que no renovarà Xavi Alonso?
Dintre d'un mes i mig pot negociar amb qui vulgui, sí, llavors si li venen a dir la renovació també hi pot.
A l'1 de gener pot renovar amb qui vulgui. Pot fitxar qui vulgui, sí.
Veurem.
Està un mes i mig i no hi ha cap moviment, eh? És que no hi ha cap moviment.
Pel club tampoc, o sigui que potser això és més significatiu, perquè si el club hagués fet algun pas, dius, bueno, és el club sí que vol i ell no, però és que el problema és que no...
Perquè jo crec també que ell deu pensar, no ho sé, ara estic especulant una mica, però jo crec que deu pensar que, a veure, si renova, perfecte, perquè es garanteix ja pràcticament la jubilació, i bé, si no renova, és un jugador que sap que té les portes del Liverpool obertes, té les de la Real Societat obertes, pot escollir, pot dir, mira, me'n vaig aquí o me'n vaig allà, que el rebran amb els braços que donarà un rendiment i s'estarà fins que es retiri en primera línia. En primera línia, llavors ell està en una posició còmoda en aquest sentit.
A més també que si es queda el Madrid venen per darrere tant Iarra com Isco, ja els hi poden treure.
Però Iarra, jo, com he dit altres vegades també aquí a la tertúlia, ho poso entre cometes, jo és un fitxatge que no entenc. No és un fitxatge d'un jugador per Madrid.
Posa contenta la grada, potser. No sentim...
Per fitxar quota d'espanyols que volia fitxar aquest any el Florentino Pérez.
Exacte.
I Iarra Mendy és un bon jugador, però és un bon jugador. Punto. No és un jugador de primera línia.
El fitxa Madrid i el fa de l'estil estrella, en el sentit. El mateix jugador el fitxa ara l'Almeria, el Iarra se'n va al València o d'això, doncs no hagués tingut tanta expectació, potser.
Jo crec que la Real Societat encara estan celebrant amb Xacolí el traspàs de Iarra Mendy que van recordar per ell. Jo crec que ho estan celebrant.
Clar, no, més un fitxatge que els hi va...
Que és bon jugador,
els hi va bé.
Que és bon jugador, i que la Real triomfaria i que el València potser triomfaria, que l'Atlètic, però amb un Barça, amb un Madrid...
Difícil.
Es necessita algú més.
I ja per acabar la plana de la Lliga BBVA, l'Atlètic va guanyar contra el Llevant 2-1.
Remuntant, Sembla que ja sí, a més els agrada això de remuntar els partits.
Sí.
I jugar dilluns, no? També els agrada.
Sí. La propera jornada, quan es reanuda després de les 8, tornen a jugar dilluns.
Hòstia.
El camp del Granada pot ser o a Màlaga, ara no me'n recordo.
Això sí, hòstia.
Tornen a jugar dilluns.
Insultant.
Un calendari agradable,
No sé si som l'únic país del món que fem això, No sé. A Itàlia no fan tampoc. I a Anglaterra, per descomptat que no. Vull dir, i a Alemanya tampoc. Vull dir, no sé.
Ha de ser que juguen algun dilluns, però bueno, sí, no el mateix equip, sempre. No, sembla.
I és partits esporàdics.
Sí, esporàdics.
Exacte, no esporàdics, hi ha un dilluns, per el que sigui, perquè decideixen passar-lo dilluns i així.
Però... En èpoques de vacances.
Exacte, sí, de forma esporàdica.
Es complica, és un calendari molt, molt complicat i s'ha de perjudicar, això ho hem parlat més d'un cop, Raül, perjudica equips que no tenen els pressupostos del Barça i del Madrid.
Clar, i el tema dels horaris també, de futbol.
Però són els culpables, cuidado, són els culpables, eh?
Són els que ho accepten.
Quan hem de dir una llista d'equips que són culpables, són tots, però comencem. Comencem pel Sabadell, comencem per l'Alavés, comencem per l'Eibar, que és de la segona divisió E, són els que també voten, eh? Tant no ens equivoquem, això.
Clar, sí, sí.
I aquests són els interessa perquè lligues de 20 equips per poder estar a l'elite del futbol, i això són els culpables, eh? Voten tots. I, per tant, Barça, Madrid, Atleti, Madrid, que aquests votarien una lliga de 16 equips poder, no poden fer-ho perquè no els hi donen opció.
La setmana passada vas dir que cal una renovació urgent de la Lliga i estic totalment d'acord, perquè no pot ser això.
I ara que comença la Copa del Rei ja ho tenim tot, eh?
Sí.
Vinga, endavant.
Sí.
En fi, ja parlarem més en profunditat de la Copa del Rei quan s'acostin les dates dels partits. Abans passem per la Premier League. Ahir va jugar el Manchester contra l'Arsenal. Sí. Partidàs que es va decantar a favor del teu equip, Miquel, dels Reds.
I tant, vam estar malgrat mirant-ho així, content, patint. Sí, perquè venia el líder, sense oblidar, i també era, jo crec que els últims vaixells d'agafar per seguir a la Premier, perquè estaven a 8 punts, si no me'l recordo, i era o guanyar o guanyar. O sigui, si perdia se t'anaven a 11, i havia jugat amb el Chelsea, havia jugat amb el City, havia jugat amb els grans, per dir-ho així, i era o guanyes o guanyes. Va haver un gol de Van Persie en un córner, va haver-hi una jugada o dos, i ara l'Arsenal tenia més pilota en aquest sentit, amb Cazorla fent passes increïbles, amb Ramsey, però tampoc van molestar gaire la porteria de De Gea, perdó.
Ui, que estàs somiant, que marxi Casillas cap allà.
No, jo amb De Gea...
L'heu fitxat.
No, amb De Gea estic molt content. I llavors, bueno, un gol i... Típic de Mois, jugar bé aquests minuts, aconseguir un resultat, un marcador, i d'aquí tirar-se enrere i aguantar, cosa que emprenya una mica, perquè això ja ho porta fent els últims partits, que estem guanyant, sincerament, però semblem molt relaxats. Bueno, marquem i ens quedem a darrere, juguem bé 20 minuts, aconseguim resultats i tirem a darrere, i bueno, hi van entrar rotacions, i la veritat que bé. La veritat, bé. A més, la punxada del City, el Chelsea també...
El Chelsea, que també va empatar...
2-2.
Bé, l'últim minut 94 d'un penalti que només va veure el Mourinho, perquè exacte. Va dir que era un penalti claríssim.
Home, bueno. Mourinho té una vista privilegiada, això
sí.
Ja ho saben tot.
Privilegiada, ho tenen tot.
No. La Flelu no té un bon negoci.
No.
Això és evident. Escolta, el que em crida l'atenció de la classificació de la Premier League és que el Southampton va tercer.
Sí, sí.
Què tal?
I jugant bé.
Sí, no els tinc condolats, per això pregunto. Tu que ho segueixes
i jugant bé, i és més, diria que si no me'l recordo, amb el Manchester, no sé si vam caure o vam empatar.
Crec que empat, crec.
Crec que empat o una cosa...
Sí. Juraria que va ser 1-1, juraria. No ho sé segur. Sí que és veritat que el Pochettino li van donar el premi al millor entrenador del mes d'octubre, juntament amb l'argentí Kunagüero com a millor jugador.
Però són coses que poden passar a la Premier, crec jo. Sempre hi ha els típics equips que estem a dalt i després estan el 1 o 2 que comencen a cridar l'atenció i, mira, poden donar resultats. Clar, clar, que la Lliga és molt llarga. Hi ha molts partits i...
Això no va dir. I més venint de Pochettino...
Ja ho coneixia.
Primera volta de puta mare.
Podria enviar un correu als aficionats a dir, mira que... Tranquils.
Calma. I els enemiguets del Liverpool?
Estan guanyant.
Sí.
No sé si voldrien el Xavi Alonso, eh?
Escolta, quants anys fa que el Liverpool no està en aquest lloc de la taula?
Crec que molt, des de que estava Rafa Benítez.
Exacte.
Rafa Benítez va ser el que va portar el Liverpool.
Són 8 o 9 temporades, sí, o alguna cosa així.
Tranquil·lament.
Si farà raro jugar entre setmana, jo crec.
I el City, parlant de més enemics...
Ara s'ha quedat amb 19 punts, a sota.
Sí, 8è, per sota del Tottenham. I vaja, el City, que Pellegrini sembla que no toca la tecla.
Estan jugant bé, ara també va estar fent un cagassó Casillas, en aquest sentit, amb el Panky Limon i seient a Joe Hart, i bueno, es va veure un gol els primers minuts de partit, crec que els primers 20 minuts van a marcar i es van tacar darrere, els equips. Aquests equips el que han de fer, quan juguen amb aquells que tenen un atac, tenen un Silva, un Agüero, el Negredo que està donant-ho tot, doncs un marque més que de darrere.
Queda demostrat, el cas del City, queda demostrat una vegada més al món del futbol, que a base de talonari no són equips.
No.
Ha quedat demostrat al llarg d'aquests anys i ara aquest any...
Però aquest any em feia a mi més por, no pel talonari del jugador, sinó per l'entrenador, perquè veia molt més... que molt més bon entrenador a Pellegrini que a Mancini, a l'hora d'estil de joc. I la veritat que no s'estan trobant això, o els jugadors no estan posant de la seva part, o estan tirant tots de Yaya Touré i tirem endavant.
Té grans jugadors, però Touré i Yaya és un...
Si mires la plantilla del City, té bona plantilla i bona banqueta.
I tant.
Josep Maria, tu signaries que tornés el Touré i Yaya al Barça?
Sí. Sí, el passa que té un representant que no... No hi ha manera, eh? Perquè aquest xicot, si sabeu, que té, em sembla que té 5 fills, i dels 5 fills, 4 són nascuts a diferents llocs.
Carai, món,
sí.
Tu.
Sí,
està fent el fort.
Dos del mateix lloc, i els altres 4, diguéssim, d'una diferent ciutat. Sí.
És com de Sant Miguel, no?
Sant Miguel, on triomfa.
Aquest senyor és a base de traspassos diaris.
Vol dir que no és davanter, no?
Hi ha molts representants que tenen jugadors franquícia que els utilitzen per això.
Fantàstic.
Ibrahimovic és un altre cas.
Ells interessen un traspàs cada any. A més, ho miren. És com guanyen diners, clar.
Tontos que són. Això segur. Anem a canviant de tema, deixem el futbol i parlem de motociclisme. No acostem a parlar de motociclisme en aquest espai, però trobo que avui s'ho mereix, perquè és el primer cop en tota la història que tres pilots catalans, sí. Maverick Viñales, Pol Espargaró i Marc Márquez s'han provat campions a les tres categories del Mundial en la mateixa temporada. Vaja, no sé si vau veure la cursa...
A trossos la vaig veure. Però, a veure, és... Jo crec que és un premi, el que hagin aconseguit els tres, és un premi, ja no aquesta temporada mateix, sinó a una trajectòria que hi ha del motociclisme català, sí. d'anys i anys, que hi ha sempre campions, sempre hi ha algun campió en alguna categoria que és d'aquí. Llavors aquest ha sigut com una mica el súmum, aconseguir a dalt de tot ja posar-los els tres d'una vegada. Vull dir, jo crec que és un èxit brutal.
Jove.
I l'afició que hi ha aquí, i molt jove.
Exacte, a més de rècord.
El Marc Márquez, sobretot, de rècord, que dius tu, ha fet el rècord, el corredor més jove en guanyar un Mundial a la màxima categoria de MotoGP, ostres.
I primer any que arriba.
I com l'ha guanyat, l'ha guanyat.
Jo voldria destacar el Lorenzo, que li ha posat molt difícil. També. Li ha posat molt difícil, bueno, perquè és un gran corredor, i li ha posat, amb el Marc Márquez, li ha posat molt difícil. Molt,
Lorenzo,
molt,
fins a l'última carrera, ha estat allà.
Exactament, sí, això és
sí,
una
però bona. A la prèvia, el Marc Márquez ja va fer unes declaracions on deia que passés el que passés a l'última carrera, que ell ho celebraria igual. Sí. Diu, encara que no guanyi, diu, perquè a veure, ni m'esperava quan començava, ni m'esperava aquest any estar on estic.
I tant.
Ho diu, ho celebraré igual, encara que no el guanyi. Això ho va dir el divendres,
sí.
Les declaracions. Mm. De fet, brutal.
Aquest trio del podi, podríem dir, de MotoGP, Dani Pedrosa, Marc Márquez i Jorge Lorenzo.
I Lorenzo.
Vaja, són un luxe per gaudir de les motos. Però, clar, també us entra tot moltíssim aquí a l'estat espanyol, perquè, clar, també hi ha altres bons corredors fora que ara, amb aquestes temporades últimes, no se'ls fa massa cas. Valentino Rossi, per exemple, que una mica en segon pla, que és una cosa que era bastant impensable que pogués passar. Però crec que Valentino deu estar content amb el que està veient.
I també s'ha de dir. Ara està disfrutant corrent, jo crec.
Sí, sí.
Més el que vam deixar pas una miqueta a les generacions, competir, perquè és un gran competidor... Però bueno, la qualitat la té.
Ha fet el que ha volgut durant uns quants anys, sí, sí. Està 7 o 8 anys seguits campion.
Sí, sí. No, a veure, ell està, el que dius tu, jo crec que ara està en una etapa de disfrutar, de córrer, de passar-ho bé i no patir.
No patir.
Prejubilació, no? Una
mica. Sí, exacte. Vull dir, sí, en certa forma sí. I mira, i s'ha alineat amb el Marc Márquez, que li ha caigut bé, perquè ha vist un xaval jove que s'ha vist reflectit, s'ha alineat amb ell i l'ha pujat al màxim des del primer dia.
Déu-n'hi-do. Un altre tema més, en tenis. Rafa Nadal va guanyar a Federer 7-5 i 6-3 a la final del Masters de Londres i arriba a la final, perdó, del Masters de Londres i s'haurà d'enfrontar a Novak Djokovic un cop més. Serà aquesta nit a les 9 de la nit. Passa el que passi. Nadal serà número 1.
Sí, ara sí.
Passa el que passi.
Sí, ja és número 1.
Igualment, com veieu el partit d'aquesta nit? Els dos arriben molt forts.
És que és això.
Perquè Djokovic fa poca va guanyar amb molta tranquil·litat a Ferrer i Nadal ara guanya a Federer amb aquesta tranquil·litat, com aquell que diu.
No m'estranyaria un partit de 5 hores. D'aquests eterns que no s'acaben mai, que van igualant i així, no m'estranyaria.
Què s'opina abans? Ha de veure el partit dels espectadors?
Sent els dos tenistes que són, pot passar qualsevol cosa. Pot ser les 5 hores com pot resoldre's a 1 hora i 20 minuts.
Passa que el Djokovic té una miqueta la moral menjada amb el Nadal els últims anys, però...
No, té la moral menjada, però, bueno, però això
que és
no treu...
una suma de partits, no sinó de victòries individuals l'un contra l'altre, sinó és la suma de partits i campionats, i aleshores el Nadal, per això està en aquests moments una altra vegada el número 1, però el Djokovic està, penso que és un xaval que té una línia ascendent bastant més forta que el Nadal en aquests moments, perquè el Nadal va amb la lesió que té i va afluixant una miqueta, i el Federer per descomptat ja és el número 3, ja s'ha quedat aquí.
Ja està, va avall.
Però que ha donat com a tennis, no de força física, sinó de classe de tennis. Dels 3, el millor ha sigut el Federer, està claríssim això.
Carai. Nois, un tema més, a veure, aquí potser us agafo una mica a contrapeu, eh? Mm-hmm. Què tal la boxa? Com la porteu?
Malament.
Fatal.
Us dono un cop.
Ah, però us parlo de Mike Tyson, sí, no?
Home, sí.
Va,
sí.
Va,
aquí arribem.
Aquí sí, no?
L'anys passats, moltíssims.
Mike Tyson acaba de publicar un llibre, sí. La Verdad Indiscutida, llegim a Mundo Deportivo.
L'ha escrit ell?
Sí, sí, sí. Una autobiografia. I és curiós, perquè fins i tot parla de Brad Pitt en, sí. En aquest llibre. Sí, jo ho vaig llegir també ahir i vaig quedar bastant desconcertat i es veu que Brad Pitt es va embolicar amb la que era la seva noia en aquell moment del Mike Tyson. Hosti, en fi,
se la va jugar, eh?
Se la va jugar.
Aperta l'orella, eh?
A Brad Pitt li va suplicar que no li pagués.
Ja, imagino.
Exacte, jo de Tyson recordo poc, la veritat, vull dir, l'he vist quan estava en el seu bon moment, però tampoc li vaig fer cas en aquell moment. No sé, Josep Maria, Jesús...
Jo sí que ho vaig veure boxejar bastants, doncs fa molts anys i això, ho vaig veure bastantes vegades, i era un gran boxejador, evidentment, era un gran boxejador. Passa que tenia, no sé com tots els boxejadors, està mig boig, està al cap esclauats, però si no es dedica a mossegar les orelles, també.
Sí, mossegar les orelles.
Sí, sí, sí.
Home, és el seu
episodi. Però jo sí, recordo, sí, recordo un gran boxejador,
Era un gran boxejador, número 1, però sí. A nivell màxim, però se'l recorda més per la mossegada d'orella, sí, que per altres,
sí,
coses.
Sí, tant que sí. Tant que sí.
Per la mossegada d'orella i per episodis que ha tingut fora de la boxa.
Sí, sí, tant.
Que també n'ha tingut bastants.
Bastants.
M'agradaria tractar un tema més, però abans, ara mateix a Mundo Deportivo, precisament, llegim que el Real Madrid té lligat el futur de Gundogan,
això es diu,
el migcampista del Borussia Dortmund.
Això es diu.
I de fet, el que comentàvem abans, per això ho he volgut parlar, perquè podria suplir Xavi Alonso.
Sí, a veure, és un jugador de característiques diferents, jo crec. El Gundogan és bastant més ofensiu que Xavi Alonso, sí. Xavi Alonso és un talent més defensiu i així, però vaja, jo crec que és una prova de que el Madrid ja no compta amb Xavi Alonso per la temporada que ve.
Carai, t'ho semblava mentida, això, eh? Fa sí. Mitja temporada semblava impossible.
Sí, el que passa és que amb el Madrid tot pot passar, eh? El Madrid, com ara el Xavi Alonso s'hi resolgui... Perquè, a veure, també el Madrid va jugar bé el de Jonses, no van destacar molt el Cristiano Ronaldo i així, però el Xavi Alonso va fotre un partidàs el dissabte. Va fotre un partidàs, però
i que està tornant, d'una lesió.
Exacte. Sí. Mm-hmm. Va votar un partidàs impressionant, i el Madrid, el Florentino, és molt boig, eh?
Jo
Florentino, la setmana que ve pot tindre avui descartat aquest, i la setmana que ve oferir-li el doble que a tots els altres.
Jo el que veig ara és que toca Alemanya. Toca Alemanya, o sigui,
sí.
El Barça, l'Esterga, el Barça, el Cosiguet, toca... Primer, després, abans era Holanda, Inglaterra, vull dir que això és una miqueta... Sembla que on va la corrent van els equips.
Sí, i amb el Gundogan també diuen de que vol adelantar-se, el Florentino vol adelantar-se al Barça, es publicava i així. Jo, segons les informacions que tenim, el Barça es va interessar en un moment per Gundogan, però tampoc ho tenia com una prioritat ni pensava...
Sí, no, a la llista.
Sí, amunt de la llista, sí, com estan 50 jugadors.
Exacte.
I tant.
Avui hem parlat de mil temes, això m'agrada, no parlar només de futbol, que a vegades ens quedem estancats, però vaja, donant moltíssim de sí. La setmana que ve tindrem més, ja ho sabeu, amb els tertulians habituals, Jesús Galindo, José María Férez, Miquel Molina, Raúl Gales, moltíssimes gràcies als
sense
quatre.
Futbol, no. Sense futbol de Lliga.
Sí. Ostres, veritat, perquè tenim aturada per seleccions. Bé, veurem que ens deixa el proper cap de setmana, tota aquesta setmana.
Ara si la lia el Diego Costa.
Ostres, mira.
Diego Costa.
Serà un bon punt d'atenció per tenir en compte. Nois, gràcies.
Adéu-siau. Adéu-siau.